Xarxa d'emissores municipals valencianes. Fem poble.
I amigues del cinema i les sèries, ja estem així de nou amb un nou capítol de Sinestèsia, el quart d'esta temporada, i avui dedicat, Lluís, a què el dedicarem avui? Bona vesprada.
Bona vesprada, Pablo, ho anem a dedicar a un meló d'estos que ara s'obrim molts melons i nosaltres
no
anem a ser menys. Cinema espanyol, a Xina, eh?
Amena Y, eh?
Com si no...
No,
Amena
Y.
Òbviament. Marca Espanya, Amena Y. Hem parlat de cine de documental, fa dues setmanes vam parlar de sèries, i ara anem a concretar geogràficament en l'estat espanyol, que dona per a moltíssim. Anem a tractar diverses mirades, diversos punts de vista sobre esta temàtica tan ampla.
I a més, aprofitant de les nominacions als Premis Goya, que ja les tenim per ahir, per a intentar trobar conclusions, o almenys intentar-ho, com dic, de la situació actual del cinema espanyol, com hem arribat a on estem, si estem en un bon moment, si hem estat millors o si hem evolucionat en algun aspecte. A més, parlarem d'aquest cinema espanyol, com dèiem, que no es centra només en aquesta capital madrilenya, sinó que n'hi ha molt més enllà, i de fet ho traurem avui. Lluís, no estem a soles, com no podia ser d'una altra manera.
Com esta temporada, ja sabeu que no és la 10, és la 9 i 3 quarts, que hem canviat un poquet el format perquè és una entre temporades, no diguem, ens rodegem de gent que sap molt més que nosaltres i ens hem portat a dues persones que sabem que estan gaudint moltíssim amb el cinema espanyol que s'està fent en els últims anys, diguem, el no mainstream. Estem parlant de Clara Gorría i Álvaro G. de Vis, presentadors del podcast Última Fila, a més de periodistes culturals, agitadors culturals, activadors d'espais culturals, tot molt cultural. És gent que sap un muntó, uns savis del cinema.
Què tal?
Benvinguda i benvingut.
Què tal? Encantat. Vosaltres sou els que teniu solera i anys, en realitat, així que res de que nosaltres sapiguem més que vosaltres.
No, estem segurs que sí, i a més que estem encantats de que estigueu així. Clara. A més, Clara, tornes a casa, perquè ja ens contaves que te volies el teu micro blau, que és el teu raconet així a Ràdio Godella.
Pues sí, he tornat al meu lloc, perquè jo els meus primers programes de ràdio es va fer així. No he dut la ronyonera ronyosa que duia en 2015, però bueno, estic igual de contenta que quan venia així.
També estàs evolucionant com el cinema espanyol.
Sí, jo no sé en quin estat està el cinema espanyol, però jo estic ara de luxe.
Això és important.
Molt. Doncs, si vos pareix, comencem, com sempre estem fent estos capítols, amb les vostres recomanacions al voltant del tema que tractem avui, que avui són dos. A veure la primera. I és de dir que la teníem nosaltres en la llista i no l'hem inclòs després perquè ja l'havíeu portat vosaltres, que és Magical Girl. No sé de qui dels dos és.
De Clara.
La furta jo de la vostra llista.
Clara, un breu del per què te va marcar tant Magical Girl.
Pues tu ho acabes de dir, perquè me va marcar moltíssim. De sobte una pel·lícula que no m'esperava per a res, Carlos Bermud, que jo no el coneixia. No havia vist Diamond Flash i de sobte vaig trobar una pel·lícula que tenia coses japoneses, coses molt espanyoles, que a mi a vegades la niña de fuego s'emporta per ahí. I és que em va obrir un món d'una capacitat del cine espanyol, dels autors espanyols, de fer coses, pues, com dic, molt d'autor i molt locals també de l'estat espanyol. I és que per a mi va ser un viatge de disfrute la pel·lícula, de com comença, com se desenvolupa, és la història d'una dona també molt especial, una Bárbara Lenny, que pues n'hi ha que dir-ho, és que Bárbara Lenny, jo és la primera pel·li que recordo de Bárbara Lenny. Després, ja no sé si va fer abans o després, però per mi és la primera. Uh-huh. I sobretot que la vaig gaudir mogolló, perquè era una proposta, ara que venim parlant també un poquet d'espíritu sagrado, però tan atrevida i que a l'espectador era com, vale, és que se poden fer unes altres coses, que no passa res, que mira, que és que jo pensé està moguda i l'ha fet i l'ha gravat i m'ha quedat superbé i a més que és molt de rosa.
És de veres que havent vist Diamond Flash sí que incorpora coses d'autoria, que ell vol provar coses distintes, però a mi em va passar el mateix. No havia vist Diamond Flash i vaig veure això i em va semblar un abans i un després en el cinema espanyol, tal qual, eh? Crec que es pot catalogar així.
Hi ha més seqüències supermemorables que les continuem recordant molts anys després i que podríem estar tant deixant la música que ha sonat com reproduint alguns diàlegs del que apareixen.
No, la música que no està en Spotify i no me va poder eixir en el Spotify Rapper este com a la cançó més escoltada. I demane des d'ací a qui correspongo que, per favor, que la posen.
I, de fet, parlaves de La Niña de Fuego, Manolo Caracol, que sona en la banda sonora de la pel·lícula, i no ens n'anem molt lluny amb la recomanació d'Álvaro, perquè és esta. La leyenda del tiempo, Álvaro.
La leyenda del tiempo es una película preciosa y yo creo que igual con Magical Girl, molt disruptiva y molt propositiva. Jo la vaig veure de, pues, això que estava perduda, jo crec que en Filmin, i quan me vaig fer Filmin fa molts anys, i vaig al·lucinar de com en concret jugava amb el temps que te deixava, no sé, absorbent en la pantalla, intentant entendre, i va ser una de les primeres pel·lícules, perquè jo ahí ja pues era jove i tal, i el cinema independent sempre ho havia entès com Jean-Luc Godard, tot això, no? I una pel·lícula que havies de ser tu qui realment, bueno, ficada per la seua part, per entendre i per sacar el jugo, no? I me va pareixer super, super guai.
De fet, la vam comentar en el seu moment així al programa, i també es va aparèixer magnífic com Isaac i la Cuesta havia fet aquesta evolució, podem dir així, que de fet és un nom particular que podria eixir en esta taula que obrirem ara. També Carlos Bermúdez evidentment ha canviat el cinema espanyol. No sé si són dos noms entre molts altres que teniu marcats després d'haver vist aquestes pel·lícules. Vos passa això que una autoria vos marca tant com per apuntar-vos el nom en majúscules per a la pròxima vegada?
Home, a mí me pasa total, es un poc como un crash. Que si te gusta algú, ya estás tiqui-tiqui, a vore que fa, a vore que no fa, pues descubrir algú que saps que la seva trajectòria pot molar-te, que també connectes d'alguna manera, a mi m'encanta i me pareix superdivertit. O, si no, descobrir-ho quan té ja obres prèvies també i tens ahí de sobte un cinema que no coneixies i que tens un munt d'hores per descobrir, me pareix superdivertit sobretot.
A mi em passava abans exactament això, no? El que passa és que després, quan ho convertixes en la teua professió, veus tantes pel·lícules i te queden tantes pendents que és molt difícil clavar-se un nom, saps? I intentar seguir-ho. Isaac i la Cuesta, en realitat, té una filmografia superinteressant, però també molt irregular a vegades. N'hi ha pel·lícules que he vist i que no m'han paregut gens interessant, però a mi tanto La Leyenda del Tiempo com Entre Dos Aguas em pareixen una obra mestra, i aquí la Cuesta té i se nom propi.
Pense que, a més, una de les coses més difícils que tenen esta fornada de directors, i que després, quan parlem de la nova fornada de directors, que també és una passada el que estan fent, pense que el més complicat és superar eixe hit, no? La pel·lícula que els dona a conèixer, la pel·lícula que els fa inclús internacionals i que els dona pressupostos cada vegada més grans per armar les pel·lícules, corren el risc de, per una part, deixar de ser avantguardistes i disruptius tota l'estona, perquè no pots estar permanentment sento, i precisament el propi Godard és el més clar exemple d'això, o anar mutant i anar sent lliures i fent el que volen, no? També com a cinema irregular, a mi me venia al cap Jaime Rosales, ho va petar amb La Soledad, després ha fet també altres pel·lícules molt boniques, Hermosa Juventud,
sí.
Que és una pel·li igual més convencional, però que és molt bona, i després té altres que són molt dures i molt difícils de veure perquè són, pues, irregulars o denses o pretensioses. I jo, a mi el que més em preocupa és cap a on va tota aquesta generació, no? Com va a ser, si acabaran devorats, diguem, per el mainstream, o seran marginals, o perdran l'autoria, no? Jo crec que no sé si n'hi ha les infraestructures adequades per a que tota aquesta gent puga continuar amb el seu talent d'una manera natural.
Jo crec que l'exemple de Carlos Bermúdez és superinteressant, perquè Diamond Flash va ser molt underground, Magical Girl va ser com el descobriment, després va fer Quien te cantará, que bueno, pues és un poquet més irregular, perquè pareix que acaba copiant coses que va aprendre Magical Girl. Y vos he de decir que la abuela que está guionizada per...
Mira que...
Per,
¡qué nervios!
Sabía que en la nava a posar en la cara que Isi Clavi.
Está interesante el guió. Y al revés, Paco Plaza, por ejemplo, va a hacer moltes cosas irregulares. Yo creo que al final... yo sí que creo que acaba dependent de la seua creativitat. Ahí el problema es caure en una inercia de encàrrecs o de
ser tu
seguir
mateix,
fent,
no?
Clar, sí, sí, sí.
Jo tinc també l'exemple de Fernando Colomo, que és un director també molt irregular, que cada vegada que estrena una cosa jo ja m'assuste, i me'n recordo que vaig veure La Isla Bonita, que és aquesta pel·li en Menorca, super lliure, que pareix en tot moment que estàs fent un Lars von Trier, perquè és en càmeres, la quarta part se trenca, no? És un poquet una pel·lícula molt casolana que me va deixar un poquet flipat, i després està estrenant Amor en grup o Amor en tres.
Una que ballaven, que feien com un flash mob, pot ser? No sé.
Un musical, també.
Sí,
i clar, són d'aquestes persones que ja fins i tot ja no estem parlant de noves cineastes, no?
Sí.
Sinó ja gent que porta molt de temps que la indústria li està anant per camins que potser ells no hagueren agafat i no s'atrevissin, no, a mantindre aquesta autoria o aquest ser que tenen allà darrere, no? És un poquet, a mi sí que me dona un poquet de por a això, tot i que després estem veient obres molt autèntiques, sobretot estrenades fa molt poc.
Disculpa, Clara.
Res, que jo penso que una directora que sí que això ho sorteja més o menys bé és Isabel Coixet, perquè Isabel Coixet fa les seues pel·lícules i de sobte te fa un Aprendiendo a conducir, que jo crec que era un encàrrec, no sé, m'ho he inventat, però en el meu cap és aixina, però està bé, vull dir... Igual no és la seva millor pel·lícula, però, xica, si tens que treballar, pues, pareix bé que faig pel·lis que curres i després que vagis guanyant diners per a fer les teves pròpies obres, també. Jo crec que ella més o menys sortea bé el tema encàrrecs.
Jo, precisament, amb el tema dels encàrrecs, l'altre dia, no ho sabia, però Arantxa Echevarria, que venia de fer Carmen i Lola, que a més va tindre cert èxit, encara que també va haver polèmica, però bueno, lo normal és que isquera enfortida, no?, d'aquesta experiència. He vist que ara va a dirigir, i bueno, van a estrenar ja, La família perfecta, o sigui, la típica...
Sí, Belén Rueda i...
La típica pel·li ocho apellidística, i amb tots els clichés, i vaig veure el tràiler i vaig dir, collins, la sensació no és d'un pas endavant, òbviament la dona ha de menjar i és superimportant, i també el cine familiar pot fer-lo millor o pitjor i segur que ella deixarà alguna empremta, però em va sorprendre moltíssim perquè és que el canvi és total.
I com hi ha excepció que confirma la regla, hem de recordar que La mort de Guillem va ser un encàrrec per a Carles Márquez Marcet, i que encara que va ser un encàrrec, bueno, pues tots varen flipar de lo que varen fer, i jo crec que realment els encàrrecs és una qüestió de que volen que tu facis la teua empremta en la pel·lícula, no? I es perd moltes vegades l'esperit de l'autor original, perquè això és una qüestió d'autoria, de reafirmar-la o de pedres en aquest encàrrec.
Però hi ha també cine que no és necessàriament d'autor, el cine de gènere, de vegades és millor que hi hagi un bon artesà darrere, no? Que és el que en el cine nord-americà moltes vegades ha reivindicat, no? Que no se consideraven ells mateixes artistes, no? Perquè era, ells ho veien com un encàrrec mecanitzat, no? En tu feies això, planificaves bé, enquadraves bé i la llum estava bé i tot estava bé, i no consideraven que això fos un art major i de vegades també crec que hi ha que reivindicar que hi ha gent bons artesans fent cine de tot tipus.
De fet, espero que també arribem a algun moment a ese punt, no? De no sé si la situació en la que estem ara, que tornem un poquet al fil que exposàvem al principi del bon moment en el que estem en el cinema espanyol, Ve també gràcies a grans obres molt comercials que li han donat ese reconeixement, perquè jo no sé si recordeu, no fa tants anys, que la frase de "jo no veo cine espanyol" era molt, molt habitual i era un fet que potser fins i tot en algun moment hàgim dit o hàgim escoltat algú de ben a prop nostre que ara mateix no se la reconeixeríem, no? I això significa que ha hagut una evolució, i no dic que siga gràcies a 8 apellidos bascos, però sí que és veritat que els diners o la financiació que té la indústria espanyola en aquests moments potser estiga en molt més, molt millor situació que al final dels anys 90 o durant la dècada dels 90, per exemple.
Sí,
què penseu?
Sí, a veure, industrialment, òbviament, la irrupció de plataformes, però a la vegada, per exemple, pues la desaparició de Canal Plus, que ara és Movistar Plus, però que ja no recolza, no és tan important el paper que tenia Canal Plus amb el que té o guarda Movistar Plus. Jo crec que és una qüestió de que s'ha arribat a fer rentable, s'ha aconseguit fer rentable el cinema de festivals, que és una cosa que abans no era aixina. Si no estrenaves en sala, no te deixaven fer la pel·lícula, no? Ara una pel·lícula pot tindre perfectament un recorregut supergran en festivals, en cicles xicotets, en pobles, en plataformes directament. Ahí està el cinema d'Àlex Montoya, per exemple, no? Que ha aconseguit fer dos pel·lícules prou bones i no han passat per sales pràcticament, no s'han vist en pantalla gran. I jo crec que això és realment un obrir possibilitats, que és diferent a que industrialment siguem millors o pitjors.
No sé si vos ha passat també això que dieu de que el cinema vegem que va evolucionant, que va trobant el seu camí, el cinema espanyol del que parlem, i si tirem la vista enrere, si recordeu el canvi, si recordeu el moment en què vau pensar: això ja no és el que estàvem veient abans. Jo m'he pres un poquet la búsqueda per xarxes, i en concret a Film Affinity, a la base de dades, per a tindre un poquet una referència de aquestes últimes dècades com havia estat la valoració del públic, perquè així és el que se valora en Film Affinity, és la valoració del públic. I n'hi ha moltes més pel·lícules d'este segle, de les últimes dues dècades, que de les dècades del 80 i el 90 en el top 60, que és el que m'he fet, no? Només quatre pel·lícules entren en la dècada del 80 i el 90, evidentment, Obres Mestres, estem parlant de Los Santos Inocentes o El viaje a ninguna parte, Tesis, són paraules majúscules, però n'hi ha moltes més pel·lícules dels últims anys. I la que més votada està és Zelda 211. Jo sí que recorde que Zelda 211 estava marcant algo en el seu moment, ja siga per l'actuació de Tosar, ja siga perquè Daniel Monzón agafava una peli i la comercial i li posava el seu setxell. No sé com recordeu aquell moment i si cregueu que n'hi ha un punt concret en què canvia la història.
A mi sí que me dona la sensació de que l'acció espanyola, de sobte, ja no sé si exactament des de Zelda 211, que igual sí, però de sobte jo recordo un dia estar veient una peli espanyola molt comercial, en Azul Cian, és una peli d'acció espanyola, vull dir, ja he vist 50, i abans no era normal, pues, això, veure un cine espanyol tan comercial, i sobretot per a mi d'acció de... pues, d'un home que, no sé, un poc que, no que li furten a la filla, però bueno, de... sí, d'acció de cotxes, i que jo, que soc una persona molt d'acció de cotxes, també, per les pel·lis americanes, al principi estava molt contenta, però sí que ara pense que ja no són tan commemorables. I jo he sigut també molt cinema espanyol warrior, defendent, pues, això, que nosaltres tenim el cine espanyol de 60 igual que l'italià, que sí, que no sé què, que tenim molta baja autoestima al cine espanyol. I ara estem, jo crec que sí que estem en un bon moment perquè poden conviure, pues, això, pel·lis que igual... Jo crec que una revisió de Zelda 211 a dia d'avui, com de Buried, Enterrado, que a mi m'agrada molt i crec que ara no passaria Enterrado ni mitja hora, igual jo veient-la, però perquè ja se m'ha enfortit. Mm-hmm. Aleshores està guai que poden conviure pel·lis d'acció, pel·lis més de comedieta, con igual el que parlàvem l'altre dia, un Libertad, de sobte, un Estiu 1993 que fa... 5 anys, o ja no sé, però era impensable que estiguérem defendent una pel·li com Estiu 1993 en tot el món. Aleshores, jo crec que sí que Que guai, però que anem en compte, que com més que a mi la cinefilia més francesa, de sobte me comença a cansar dels feis d'accions, però per ara estic bé.
Però jo crec que, en general, com que les dos cares que estàs dient és que estan ben fetes, les lleis de la frontera, que ho parlarem, pues a lo millor no té una... un subtext super... Però és que és una pel·lícula d'acció molt ben feta. Les persecucions estan molt bé. No tires el cap perquè dius, mare meva, quins efectes especials, no? Això també és un orgull, això també és un cinema ben fet. El que passa és que té cadascú el seu públic, no?
Jo sí que crec que a través de la diversitat és quan s'acaba de confirmar el bon moment i se pot fer a través de Film Affinity, se pot veure quines pel·lícules estan nominades des de que existeixen els Goya i comparar. Ara se'n poden quedar fora de les nominades 3, 4, 5 pel·lículons i ho veus ja com normal, no? Perquè hi ha tanta varietat, comencen a nominar-se coses de gènere com Verònica de Paco Plaza, o sigui, estan passant coses que són més habituals en altres països, en Europa i en Estats Units, ara estan passant així. Normalment en Espanya sempre anem uns anyets per darrere en moltes coses, però jo crec que era qüestió de temps, no? Perquè estava el talent, estaven les històries i faltava potser crear un poc més d'infraestructura. Al final també, com parlàvem fa dues setmanes sobre les sèries, pues Movistar ajuda a tirar del carro de les sèries. No vol dir que siga l'única que estiga fent sèries bones, però al final també feia falta una productora o una corporació que t'estiguera donant diverses sèries bones tots els anys.
I ja que hem comentat, encara que siga per damunt dels Premis Goya, i fem una aturadeta, Chico Niwa, en este tema, perquè ja tenim les nominacions damunt de la taula.
Superatrevits.
Han enfadat moltíssim. Anava a dir això, no? Que ha cabrejat a molta gent, crec que nosaltres els primers, i ja feia temps que no ens enfadàvem en l'acadèmia, no? Bueno, un any concretament, des de l'última. Què penseu? Com està? Crec que n'hi ha 4 o 5 pel·lícules que ho han portat quasi tot, destacant sobretot El Buen Patrón.
Amb 20 nominacions.
I després n'hi ha un llistat prou llarg de pel·lícules que no estan ni se'ls espera. Què penseu? Este any?
N'hi ha un tuit de Noel Ceballos que diu cuando vi El Buen Patrón sabia que estábamos ante el Avatar per la seva nominació a millor efecte especial.
Li vaig enviar aquest tuit a Pablo, claro, només llegir-lo.
És això, i Beatriz Martínez, la periodista del periòdico en Madrid i de Fotogramas, també ho parlava, no? De en el moment en el que només n'hi ha 4 pel·lícules i que una pel·lícula recull 20 nominacions, sent conscient de totes les pel·lícules bones que hi ha i la diversitat que hi ha, és un problema. És un problema. És a dir, si fora que era el que era esperable, que també ho parlàvem Clara i jo l'altre dia fora de micros, si el que esperàvem era que 2021 fora un any de poques bones pel·lícules, pues seria normal que hi haguerais 4. Però és que ha sigut un any increïble en moltíssimes pel·lícules. Uh-huh. I l'absència parla més, crec, del palmarès que les que tenen, que són molt bones. Clar que Buen Patrón és una bona pel·lícula.
Sí, un poc el que di Álvaro i el que diu Twitter i el que pensem nosaltres també, que és com, duem un any anant al cine, anant a sales i gaudint de, pues, això, de Libertat, de 3, de, pues, de Maisabel i del Bon Patrón també, per què no? Però és veritat que n'hi ha de 6 dies corrents que l'estrenen ara divendres i a mi m'ha paregut superdivertida i una meravella. I pues, com que dona pena veure les 4 pel·lis o algo esperable. És que jo crec que el que és poc divertit és que siga poc esperable, que no pugues tindre un debat, perquè és que Javier Bardem, què vols que te diga? Pues claro que yes, però ja està, és que no n'hi ha més que rascar.
No només són les 4 pel·lis, és que són les 4
cares,
les 4
i
actors,
noms,
principals, clar. També és, els més nominats de sempre, no?
Sí.
I veiem precisament Libertat, una pel·lícula d'actrius. Estan nominades 2, però és que jo nominaria a totes, vull dir, és que és increïble, però això que és... A mi crec que precisament els Goya, que cada vegada té millor nivell les pel·lícules, precisament també ens avisen de que tampoc està tot lo bé que deuria, no? Perquè dona la sensació també de que encara necessiten tindre alguna estrella que atraga al gran públic, no? Si no nomines a Bardem o Penélope, sempre has de buscar una excusa per a que acabe venint, jo que sé, Vincent Cassel o
Viggo Mortensen,
no? Perquè sí. Necessites una estrella. Vull dir, crec que encara som xicotets i també crec que tenim un gran problema cultural i polític, perquè és de veres que potser la gent ja no pensa que tot el cine espanyol són desnudos i guerra civil i no sé què, però sí que n'hi ha molta gent que no veuria mai una pel·li espanyola per principis o pel que siga, i crec que en altres països europeus no passa, i crec que encara hi ha que fer una batalla cultural en aquest sentit.
No sé si esteu d'acord amb mi, i crec que amb Lluís, perquè ho hem parlat abans fora de micro, que tant, bé, Espíritu Sagrado, Destello Bravío, Lobster Soup, que tampoc està com a documental, són els grans títols absents. Has parlat de tres, que també ens va agradar molt en la Vavor. A Sitges no està nominada, no ho he comprovat, però no està nominada res, ni al so.
Ni al so, pues estava pensant...
vaig a comprovar-ho mentre parlem.
Que no tinc, però... clar.
Perquè... I la abuela està només amb una nominació, o amb dues nominacions.
Té dos millors música i... Sí, i maquillatge i perruqueria, sí. No,
és que no sé si penseu que els acadèmics voten més per lo que pensen que per lo que senten. Això m'ha quedat un poc de coach, no? Però un poc per lo que pensen que és lo que tenen que fer, o perquè realment pensen que, pues, això, que és que quan veig el 6 dies corrents, bueno, va flipar, però que un actor com el de 6 dies corrents no se mereix una nominació al Goya. Jo entenc que ho senten igual, vull dir, que també ens passa que a vegades estem també rodejats de molta gent que pensa com nosaltres, i a mi passa que, clar, pues que de sobte una cosa que a mi m'està superobsessionada, pues algú pues no sap ni de què estic parlant.
Això ho he parlat a vegades del mur de Twitter, que dius, si sí, tot total. El món està d'acord amb mi, clar. I després tenisses d'ahí, perquè al final són gent que seguisses, no? Simplement un parèntesi, tres, tenim esperances, perquè sí, té dos nominacions, a guió i a so. O sigui que, per almenys, el de so estaria bé que se'l portaria.
I el fet, fins i tot, que hi hagi una barrera que ja ara mateix és absurda, que és la ficció i la no ficció, perquè l'any del descobriment havia d'estar només a millor documental, quan tot el món sabia que va ser la millor pel·lícula del cinema espanyol de l'any passat, i perfectament este any, Quien lo impide podria també competir a millor pel·lícula, no t'estiguen guanyar-la, però el fet de que hi hagi aquests compartiments estancs
estàs
en
ja,
el que...
Álvaro, estàs en el segle XXIII,
en el que un documental,
o sea,
però,
no estem preparats per això encara.
I això no només és qüestió dels Goya, és qüestió dels Feroz, que són uns premis que porten molt menys temps, que suposa que són gent més jove, més, no sé, són més canallites, no? I no, i passa exactament el mateix. Tenim Espíritu Sagrado, la millor pel·lícula, però l'any passat, l'any de descobrimiento, pues no estava ahí, no? I també hi ha aquests compartiments estancs, que és una qüestió de premis. I els festivals, d'alguna manera, subverteixen aquestes idees que tenen els premis.
Perquè suposa que també estan lliures de patrocinadors, de grans corporacions. Al final, els acadèmics no deixen de ser els propis treballadors. I, òbviament, molts més hauran treballat en Madres Paral·leles i Mediterráneo abans que en Espíritu Sagrado, que no hi haurà ni un acadèmic en tota la pel·li. Això també passava, i me'n recordo quan ho denunciava Bardem quan va estar nominat als Oscars i competia contra Russell Crowe en Gladiator. Diu, si la meitat de los acadèmicos han trabajado en Gladiator, no me van a votar a mi.
Ja que no estan nominades als Goya, pues anem a dedicar-li un minutet, no? Jo crec que se ho mereixen, i a més que ho hem parlat molt fora de l'estudi, perquè no traslladar-ho a la nostra audiència. Espíritu Sagrado, jo Destello Bravío també m'agradaria treure-la, perquè a mi me va deixar totalment loco, i qualsevol altre títol que vulgueu treure, que vos va aparèixer. Posant-se la musiqueta, Jordi, que entrem en matèria, perquè quan sonen los sobraos, així jo crec que se va acabar el món. I quan sonen los sobraos sabrem de lo que parlem. Espíritu Sagrado, què vos va aparèixer?
jo estic molt contenta de participar en aquesta histèria col·lectiva, que estem vivint, perquè és que tenim unes caretes ara escoltant la música de... Buah, sí, sí, és que Espíritu Sagrado, és que és l'hòstia, és que és l'hòstia. Bueno, és que jo de histèries col·lectives sé molt perquè jo votava Cepeda, vull dir. Que jo de ser fan, que jo conec, i a més que m'encanta ser fan, o sea, és superdivertit, de sobte, pues, això com... Molta gent de sí, 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 Espíritu Sagrado, a tope con esto, però és que me pareix molt millor que Cepeda, claro, per supuesto.
De fet, tenia de veritat de que t'has empadronat en Elx, des que vas veure la pel·lícula, en el barri del Carrús.
Home, jo crec que podríem pujar, i a mi m'han dit una amiga d'Elx, tia, el Charlie és lo más, i jo, pues la gent està ja fent peregrinacions, és com si així anaren, pues jo què sé, pues al casino, a fer peregrinacions, no sé.
Sí, a mi me pareix una pel·lícula superpropositiva, superdisruptiva. Estava ahir veient una entrevista que li ha fet Nacho Vigalondo a Chema García Ibarra i a Leonor Díaz, i hi ha una consciència de tot el que pareix, deia Òscar Velategui lo de los cuatro frikis,
sí.
I és una pel·lícula que no, que és que hi ha una decisió i una direcció d'actors i actius superconscient, superinteressant, i a mi em pareix una pel·lícula increïblement propositiva.
Jo se ho deia a Lluís, no sé els quatre friquis, al millor som estos del que estem així a aquesta taula, no? Però a mi em va sorprendre que diguera això un crític com ell, perquè és una pel·lícula que t'atrapa, ja siga per una de les trames o siga per una altra, ja siga per un final que te deixa loco, ja siga per la banda sonora, que quan sona encara que siga la seqüència de la fèria...
I no
ja
crec que siga tan difícil de veure, o siga... No és una pel·li, no és una pel·li comercial ni superassequible, però per a un crític de cine que haurà vist Tostons Inaguantables, crec que és una pel·li, no és ni lo més heavy que ha fet Gemma García Ibarra, tampoc.
No, però és una manera... No, es donava por el fet de que, pues, per exemple, com passa amb Vigalondo, el fet de un director que té molts curtmetratges... bueno, pues que al donar el pas al llargmetratge siguera complicat, i no, és que Espíritu Sagrado és Chema García Ibarra en llargmetratge i molt bé.
I de fet ell sempre diu que no és la seva primera pel·lícula, que és la seva octava pel·lícula, que no és una qüestió de que no li agrada separar curtmetratges i llargmetratges, i a mi també m'alegra molt que li doni ese valor a tot el que ha fet previ, i que espere també que si torna al curtmetratge que no es talle, i que al millor la següent no ha de ser ja un llargmetratge i ja continuar sempre així, perquè la veritat que nosaltres Uranes o Leyenda Dorada... Tal,
Uranes dura una hora, que també
les vam gaudir molt moltíssim.
Ja va donar una pinzellada de quina era la seva següent història, amb eixa banda de heavy a la cantina que anava a un bosc a fer-se fotos i se perdia. O sea, ja, des de ja, és la millor pel·lícula de la història del cine espanyol.
Sí, també, no sé si heu vist Destello Bravío.
Encara no.
Jo sí.
A mi és que sí que m'agradaria treure-la, perquè sí que té també ese to, no? Poc comercial, de fet és menys comercial que Espíritu, perquè encara és més lenta, és un poquet més gris, n'hi ha un trasfons més dur, no? Sobretot ahí amb un... Bueno, més dur, també Espíritu Sagrado no és que parli de coses molt belles, però sí que m'apareix ser que traure a un col·lectiu com l'Espanya rural, les dones d'Extremadura, amb aquesta maestria a l'hora de posar la càmera, aquests enquadres i aquestes ganes de fer algo diferent, recordo algunes seqüències en què no estàs veient res de lo que estàs escoltant, això me va donar molta pena, el fet de que aquesta pel·lícula la veja tan poca gent. I sí que és veritat que m'agradaria, vull treure-la, perquè el que dius tu, el fenomen fan està arrastrant tanta Chema Ibarra, sobretot així a València, que ho entenc, que també m'agradaria que la pel·lícula de Destello Bravío també tinguera un huequet d'aquest fandom.
Després, clar, a Kili la recomanes.
Ja, és difícil.
És que, ja.
Clar.
Però el pòster està molt xulo.
I altres pel·lícules, pense en Ama, de Julia de Paz Solves, pense... en El substituto, d'Òscar Aibar, que està molt bé, fins i tot millor que Les lleis de la frontera, sent una pel·lícula pues, del mateix, d'aquest mateix tipus d'acció, etc. No sé, tres, havies dit, no sé. Hi ha moltes pel·lícules que s'han quedat fora i que són molt bones.
I parlar també de, ara que estaves dient d'aquest llistat, me venia al cap Libertad, que sí que està nominada a direcció Nobel, si no me...
I a millor pel·lícula.
Sí, i a millor pel·lícula. M'agradaria també saber la vostra opinió d'aquesta nova onada de dones cineastes que sumen ja 4 premis consecutius a Direcció Nobel. Tot apunta que Clara Roquet se dura el cinquè seguit, diguem. Què penseu d'esta nova onada? I també jo volia obrir un meló que me l'ha traslladat el nostre company Manu al voltant de les temàtiques que s'estan premiant en aquestes noves, en aquestes òperes primes, que és aquest coming age que està molt, molt present en el cinema fet per dones en els últims anys. Volia obrir aquest meló a veure què pensàveu i bé, si heu vist Libertat també, conduir-ho per ahí.
Pues a mi me va passar també que veig en les 15 primers minuts o aixina, m'estava agradant molt, però sí que pensava, uf, un altre coming out age, un altre rotllo íntimo, bla, 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 però és que de sobte és una telenovela. Aleshores jo estava living perquè començaven a passar coses, pues, això, telenovelesques, però també hi ha un discurs de classe, un discurs... I a mi sí que és veritat que no sé per què és l'any que l'acaba de veure, però en Libertat me passa que sí que pense que és un step up d'aquest tipus de cine, perquè ja no fa pinzellades, ja t'ho conta, vull dir, ja t'està dient això és aixina i aixina i aixina. I respecte al tema de les dones, la veritat és que jo ja no ho pense. Lo que dèiem abans, el mur de Twitter, no sé si és aixina, però a mi ja no me passa tant que pense, mira que bé, una dona, ja és com, obvio, és que ha fet Llibertat, ha fet Estiu 1993, no sé, però igual ahí sí que sóc un poc optimista i sí que n'hi ha gent que encara li pareix com, ai, la xiqueta està que ha fet una pel·lícula, ah, molt bé, bueno, però és que està El Bon Patrón. Aleshores, com que sí que no quede com que és per a fer la quota. Mm-hmm. Però no ho sé, ahí no tinc una opinió massa clara perquè visc en el meu país de florecitas i antipatriarcado.
Jo crec que sense deixar ese país teu, sí que crec que és important el fet de, en quant a parlar de onada, és que crec que tenen en comú aquestes dones que és fer cinema sense la cinefilia. No, que es que ya esa idea de autor de subrayar el teu paper como autor en la forma de las películas, y son personas que tienen una visión superhumanista, también pasa amb Neus Ballús, no, amb Sis Dies Corrents, que tienen dins molt més que contar, que es que no preguntarse todo el rato com contar-ho de una manera que siga novedosa, no? Mm-hmm. I jo crec que això és, són històries amb molta veritat, que no proposen visualment moltes qüestions, però que tracten un tema amb una profunditat superinteressant, i jo crec que això és el que uneix i ses directores Nobel. Després n'hi ha altres directores que sí que tenen una visió molt més estètica, com pot ser d'Estello Bravío, no? Però, uh-huh. I he de dir que en Direcció Nobel també està Javier Marco per Josefina, sí. Que Josefina també jo crec que és una pel·lícula que és important ficar-ho damunt de la taula.
El que passa és que com Libertad està nominada millor pel·lícula, seria molt estrany. Que no guanyara, però és que a més Libertat està molt ben rodada, vull dir, cada moviment té un perquè, i lo normal és en certes òperes primes tendixes a allargar els planos, que hi hagi moltes mirades, moltes cadències, perquè diguem que és un, a mi me dona la sensació des de fora que és com un plano de seguretat, no? que estàs com defent això, i crec que en Libertat té una soltura la direcció que a mi me va sorprendre molt, perquè vull dir, Estiu 1993 era molt més contemplativa, sí, sí. Mm-hmm. I podia pensar que això anava a anar per ahir, i jo crec que Libertat a mi també em va sorprendre, perquè vaig pensar un poquet com Clara, que podia caure en jocs comuns, en coses més típiques, o tindre inclús una mirada un poquet pija i condescendent de lo que vol tractar, i al final s'allunya molt bé de tot això, i és que a més està tan ben feta i totes participen tan bé contant de la història, se nota que se la creuen, que estan vivint aquest moment, les actrius estan espectaculars. I res, només també apuntar que en aquesta nova fornada de directores també hem de sumar a Lucía Alemany amb La Innocència, que també
un
altre coming age total, però que no ha estat tampoc tan valorada fora de les nostres fronteres com deuria, segurament.
Doncs, deixant un poc a banda els Goya, ens agradaria obrir un altre meló, que és el de la Espanya més enllà del centralisme madrileny. I aleshores tenim, si vos pareix, per a donar pas a este segon bloc, les vostres recomanacions, perquè vos hem demanat també que ens donareu les dues vostres pel·lis preferides de les indústries que no sé si tenen algun nom, de la perifèria, si quedaria un poc massa centralista, de fet, parlar de perifèria o de subindústries.
Però si ho dius des de la crítica, sí que pots dir.
Doncs aleshores,
és el nostre centre i és la perifèria
de València, no? La perifèria de València.
O la perifèria de Madrid, però que se donen compte de que se fan altres coses.
Vale. Doncs d'aquest cinema que volem parlar i anem a la primera recomanació. Escoltem el tràiler.
Laguna nahi zinete, orduen.
Bai, niretzat oso lagun berezia zen. Orain denborarekin ikusitza, nire ustez berarekin maite baindu nintzela.
Tanta egunean, 80 dies, la teua preferida, Clara, de tot el que s'ha fet, o una de les teues preferides.
Una de tantes.
Una de moltes, no?
Tenia que escollir i m'ha passat un poc com en Magical Girl, que estava a ser una peli que vaig veure en Valladolid, crec, que em va fer pensar que se podia fer també, pues, com Magical Girl, un cine, però esta vegada un cine des de la perifèria, un cinema basc, no és un poc comercial, però bueno, que és una història d'amor que no proposa la gran meravella, que no proposa una superhistòria molt densa d'història d'Espanya, tiquití, que estem fatal, que ja ho sabem, era una història d'amor, i jo a tope. Aleshores, em va agradar molt, són els mateixos directors que després van fer l'Oreac, però, pues, recordeu l'Oreac? És que va ser un momentazo també l'Oreac,
Jo és que una de les pel·lícules que vaig pensar primer va ser l'Oreac, i quan vas ficar-me tu que vas dir, bueno, pues l'Oreac no estava, però me'l vas esfurtar. L'Oreac a mi me pareix increïble. L'Oreac
brutal, Ara parlarem, si vos pareix, quan
parlem. És que crec que estos directors poden servir bé per a com contar coses molt pròpies, que pot ser de primeres la gent no les conega, com Mandia, per exemple, que van fer després de l'Oreac i abans de la Trinxera Infinita. La gràcia és eixa, no? Al final, ficar en el centre del tabler coses que s'estan succeint fora dels mitjans de comunicació de Madrid, de lo que estem acostumats a veure.
M'acaba de donar una perspectiva, perquè en el meu cap no havia pensat encara que 81 eren l'Oreac, Andia i la Trinxera Infinita, o sea, que fort. És que és una historiaza, vull dir, no havia encara juntat totes aquestes pel·lis en els mateixos directors al meu cap i m'acaba donant una impressió.
Estem parlant del millor director de la història del cinema,
podria
ser, eh?
Que a més van intercanviant-se, que normalment quasi mai han coincidit, o sea, no en totes han coincidit tots, que això sempre me fa pena, jo dir, quan li dius a uno, no, esta la vamos a hacer sin ti. A mi me...
O a l'altre, me va encantar esta pel·li, sí, pues la fet l'altre. Pues això, pues si les altres pel·lícules les reconeixeu, podeu retrocedir un poquet a esta òpera prima, que no va de res més que de dos amigues que se troben en un hospital després de molts anys i, pues, bueno, se tornen a retrobar i ahí passen coses super, super boniques.
Molt bé, doncs la recomanació que ens ha portat al nord, a Euskal Herria, i ara ens anem un poquet al sud-est, a veure què ens recomana Álvaro.
Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes...
Ya hiciste el nom de esta película. Crec que Álvaro estaría nomenant-la cada 5 minuts i mig, però és el moment de tornar a dir el seu títol.
Álvaro, si poguera, estaría en el Parlament de Cartagena pegant-li foc.
Sí, exactament.
Álvaro, el año del descubrimiento. Ya li hem donat molta bola en este programa perquè és... com has dit tu bé, una de les millors, si no la millor, pel·lícula de l'any passat.
Sí, i a més és que crec que encaixa molt en aquesta idea de pel·lícula perifèrica, perquè és una pel·lícula perifèrica en molts sentits, i és una pel·lícula que jo crec que dona importància a això de voler... vaig veure un tuit que me va aparèixer superbonic, que era estimar molt els personatges que tu estàs ficant davant de la càmera, no? Mm-hmm. I Luis López Carrasco, amb totes les contradiccions dels personatges que hi fica, estima molt el que hi ha. I la llibertat de que ell va gravar el documental sense pensar en aquesta qüestió estilística de la doble pantalla, va ser una qüestió casual... i esa idea i esa llibertat de donar-te de que el procés artístic mai pare fins que arriba a la pantalla em pareix superinteressant. I voldria dir que Luis López Carrasco és n'hi ha com un triángulo de les Bermudes estupendo de amistat de Luis López Carrasco, Chema García Ibarra i Elena López Riera, que Elena López Riera, ja vos dic, no he vist res, no he vist res, però serà una gran alegria del cinema valencià.
Sabeu que Elena López Riera ix en Espíritu Sagrado.
Sí.
I no ho sabia.
Ix en el cole, quan fent de professora, quan ix la xiqueta en el cole, i Luis López Carrasco està en els agraïments d'Espíritu Sagrado.
Sí. I ella està preparant l'Agua, també amb Suica Films.
El Agua, que té pintaza. Però
sí,
pintaza.
Sí. Va ser una alegria segur l'any que ve. Bueno, però en tot cas, que l'any del descobriment em pareix molt perifèric i que va arribar suficient a la gent com per a que no només se quedara en la perifèria, sinó que molta gent se donara compte. I crec que igual com nosaltres estem parlant d'aquestes pel·lícules que fa 10 anys ens descobriren, crec que l'any del descobriment ha sigut un descobriment per a moltíssima gent.
Jo recordo la experiència de Vorela, y decir del cinema no estaba en mí, o sea, estaba donant-li voltes a yo que acababa de introduirme, pero espere que siempre, porque de verdad que va a ser una experiencia, sí. Y como tal, y me agrada molt quan el cinema es convertit en experiència, ja siga com parlàvem abans de cinema desfet, que siga que vas allà a passar el rato però t'emociona, te fa riure i tal, com este cinema que te destrossa. I amb el cinema que te destrossa i a més, sense cap tipus de contingut, que a vegades pues, sempre parlem de que Sitges ens destrossa en alguna pel·lícula o una altra que vegem per ahí, un cinema real que te destrossa. Aleshores, crec que no n'hi ha un sentiment major que pugues sentir que això.
Més enllà de l'experiència cinèfila, El año de descubrimiento es una película muy importante. Uh-huh. Es una película muy importante. Igual con Buffet va a ser importante fans Ciudad Morta en cuanto a nivel social.
Que cambie cosas.
¿No? Claro, exactamente. Que esto del cine cambia cosas y estas cosas cinéfiles, creo que es importante el ficarlo en contexto y no me elevar algunas. Y el año de descubrimiento o eleva. Yo también me recordé de la experiencia del año de descubrimiento, era porque había pasado por Rotterdam, estaba en Sevilla, habían conseguido una entrevista a May y la habían devoré, pero no había tingut molta repercusión. I, clar, varen flipar.
Doncs, si vos pareix, mos quedem en aquestes perifèries i anem a parlar què pensem de com està la situació d'aquestes indústries que envolten Madrid, que estan posant el seu esa llavor personal pròpia, una idiosincràsia pròpia fins i tot, podem reconèixer ja no només per la llengua, que és evident, sinó també per aquest estil que estan posant-nos tant el nord amb el País Basc, Galícia evidentment, Andalusia, que també està creant el seu terreno. Què penseu de tot això i si cregueu que té encara més evolució de la que està tenint els últims 5-10 anys, que hem vist que n'hi ha moltes pel·lícules d'estos territoris.
Pues parlant de cinema perifèric, estic pensant també en Oliver Latche, que nunca sé com se diu, la veritat, i estic pensant durant tot el programa que sí que hi ha noms que han anat fent portes i finestres i on la gent se pot colar, i este també és un d'ells, perquè és un director molt especial. És un director també molt pausat, molt autoral, però que sí que de sobte tu dius, cine gallego existe, cine andaluz existe, i sí que n'hi ha noms que van ahí, pues, això, fent coses importants per a la seua, per a les seues zones, i jo crec que sí que ja dir que n'hi ha cine gallego ja està prou bé. I jo crec que ara se pot dir que ja n'hi ha cine valenciano, no?
Que estem ja...
Estic molt contenta.
Això era un meló que m'havia guardat.
Però bueno, me guardo jo també.
És un meló dins del meló.
A veure què pensa l'oro també de cines gallegos.
Jo pense que els cinemes que tenen una escola depenen de factors concrets i que són identificables, com per exemple tindre una escola. Està l'escola SCAC, que ha desenvolupat una llista de directores i de directors. La Elias Queregeta Cinescola ha desenvolupat uns professionals, la ECAM ha desenvolupat uns professionals. En Galícia, per exemple, és un col·lectiu de persones que se reconeixen. Ojalá en València Chema García Ibarra, López Riera puga desenvolupar una llista. Però són factors concrets, no és una qüestió de talent. Talent hi ha en tot arreu. I València és la tercera ciutat de l'Estat. Aleshores, no ens falta talent. Haurem de mirar quines són els factors, quines són les polítiques públiques de creació i de desenvolupament del talent per a que això arribi a algo.
Tota la raó, trobar aquesta sinergia que unisca tot aquest talent i que el convertisca en actes palpables, no? Que no es quede ahí eteri. Lluís, jo no sé si tens alguna indústria preferida o alguna pel·lícula dins d'aquestes indústries que t'hagi marcat i que siga un element clau de tot això que estem parlant.
La veritat és que com a tal no, però sí que des de la perspectiva valenciana sempre m'ha agradat molt lo ràpid que ha crescut el cinema andalús. Des de la creació del Festival de Cinema Europeu de Sevilla i la irrupció també molt ràpida d'Alberto Rodríguez com a director fent Grupo 7 i les seues pel·lícules que eren clarament en clau no només andalusa sinó sevillana encara més concretament. Després van passar més coses fins a arribar ahir, la Isla Mínima i moltes altres. Però sempre he pensat que per tamany i per meteorologia inclús i per moltíssimes altres coses on hem de mirar més, crec que no sé, bueno, una de tantes és Andalusia, perquè Catalunya juga en una altra lliga i el País Basc en una altra i pot ser Galícia, crec que tenim altres coses que ens diferencien un poquet més, però en aquest sentit crec que hem d'aspirar a alguna cosa així. Tenim també uns festivals increïbles i únics dins de l'Estat i fora que crec que encara tenen molt de marxa i molt de recorregut per a seguir consolidant-se i cridant l'atenció, no només de gent de fora, sinó de gent de dins, no? No sé què passa, València està molt agitada culturalment i la sensació és que molts festivals no acaben de consolidar-se. I tenim, crec que en animació i en documental sí que crec que estem al capdavant i estem en el puesto en el que hauríem d'estar, i crec que en ficció i en sèries, que també ho parlàvem fa dues setmanes, crec que n'hi ha un marge de creixement espectacular. I és això, el talent el tenim i les condicions en molts altres aspectes també.
I en fets, heu notat alguna característica pròpia que ens unisca? Més enllà de que l'Albufera siga un escenari de thriller...
No hem parlat del lodo.
No. Álvaro, es que vol parlar del lodo. Es que ell vol parlar del lodo.
No, es que para entender esa experiencia catártica, el estrés.
Parlem del lodo.
Yo no le he visto, qué fuerte. Yo tengo un hype. Yo la voy a ver 100%, ¿eh?
Sí, te va a encantar.
Sí, es que yo sé que sí.
Anem a parlar del lodo y a veure de presto.
Míratela el diumenge per la vesprada.
Parlant de fet de esa albufera, mira, anem a obrir també una altra...
¿Existe vida más allá de la albufera?
¿Existe vida más allá de la albufera en las películas de thriller? Porque últimamente... tot allò que s'estrena on apareix l'Albufera té ese component que a mi m'agrada molt, que hi ha que defendre i que, per què no? Les marismes estan molt bé, pues l'Albufera també. Però hem de defensar que l'Albufera conte històries valencianes, i me'n vaig al tema del lodo, me'n vaig al tema del silencio
del pantano,
en el que són dos pel·lícules que s'utilitza l'Albufera i que no se parla d'Albufera ni de València com a tal, no? Què penseu de l'ús de la ciutat de València en els rodatges tant d'ací com dels que venen d'altres llocs?
Jo vull aprofitar ràpidament, ja que parlen de l'Albufera, si no heu vist El Embarcadero, bueno, és una experiència, perquè ahí és una sèrie que se fa en l'Albufera, que ells parlen de estar en l'Albufera. O sigui, per ells l'Albufera és un lloc concret que té un bar i que sempre són les 7 de la vespre.
Sí.
I és molt fort, o sigui, a mi va ser la primera vegada que vas veure l'Albufera com una qüestió de pur paisatge, però que no explica res més i me va fer molta risa, la veritat.
La Guàrdia Civil però... està en l'Albufera.
Sí, no, tot és que en l'Albufera és...
En l'Albufera. A mi m'ha encantat del Embarcadero, com ho hem parlat moltes vegades, Lluís i jo, de fora, com es nota que no està gravada per una persona valenciana per l'intent de posar eixa, sentiment valencià, idiosincrasia valenciana, parauletes, no? I m'encanta quan ve un personatge que de repente diu...
Vicent, ja està, ja és valencià.
Ei, che, una paella i unes casalles, i això ho fiquen entre un drama enorme sobre tal, no?
Jo crec que té que veure amb com sempre, amb política de creació. Les film office depenent de turisme, aleshores el turisme el que necessita és que els llocs on se va a rodar siguen identificables per a després poder crear aquestes rutes turístiques, etc. No? Aleshores, en el moment en el que aquesta creació, aquest diners ve des de les film office, doncs n'hi ha aquesta idea de el lloc com a altre personatge que és una mentida, no? I és el que ha passat amb el Lodo, que el lloc no és cap personatge, és el que passa amb altres moltes pel·lícules. Jo tinc moltes ganes de veure de gener a maig va començar a rodar Borja Soler, que està nominat per Mindanao, que és col·lega de Rodrigo Sorogoyen, la sèrie sobre la ruta del bacalao, que va rodar en la Albufera. Ell és valencià, és una sèrie que va parlar directament de la música i de coses prou valencianes. Tinc moltes ganes de voler-lo i veure si d'alguna manera se pot treure algo bo de l'Albufera de veritat.
Mm-hmm. Ja ho va entendre Nacho Ruiz Pérez amb aquesta ruta de bacalao en el desentierro. Sí. Anem a veure si agafa aquest testimoni Borja Soler i ho fa més...
També és que crec que al final tot ajuda a construir l'univers o l'imaginari col·lectiu, i crec que no només en el cine, vull dir, hem de ser conscients d'on venim, també políticament, al final tot ajuda a crear una imatge de nosaltres mateixa, que veníem també de d'un mantra i un estigma del país de la corrupció i no sé què. Vull dir que al final també fan falta anys per a curar aquestes coses i poder crear-ne altres noves. En el món de la publicitat també s'estan fent coses visualment molt xules en tots aquests puestos, però també segueixen aquests lugares comunes de la terreta i l'esmorzaret i no sé quantos, un poc folclòric, que encara hem d'eixir d'ahí, no? Després que València també actua com un pol un poquet centrificador de tot el territori valencià, i que des de València hem de posar les mirades en també en les pròpies perifèries del territori. Uh-huh. Però que crec que ens hem de donar temps. Vull dir, que també voler anar a empresa crec que pot provocar molts errors i moltes equivocacions.
I tenim a Elche, amb Espíritu Sagrado, però la innocència es parla molt de com som els valencians, i també s'ha vist en la resta de l'Estat. O estic pensant en l'última pel·lícula de Toni Canet, Calç Blanca, Negro de Carbón, que em pareix que és una pel·lícula superinteressant i que parla molt bé de certa genealogia i sense caure en esos localismes i esos llocs comuns.
Mm-hmm. Doncs hem parlat de cinema espanyol, hem anat al cinema valencià a trobar-li una solució així en esta taula, i m'agradaria acabar el programa més melons. Anem a obrir, perquè és un tema que jo tinc ahí guardat i a mi m'agrada treure-lo quan estem així en una conversa com la que tenim avui, que és un nom concret, Pedro Almodóvar. I anem a parlar de Pedro Almodóvar, si vos pareix, encara que siga els últims 5 minuts, perquè si parlem d'una figura que ha creat una imatge, una simbologia i que ha traspassat aquest cinema espanyol més rural i quotidià, sobretot en algun de les seues pel·lícules, al món exterior ha sigut ell, no? I per això el cinema espanyol es coneix fora, i m'agradaria saber què penseu de Pedro Almodóvar, de la seva obra i del que està fent també últimament, com ha evolucionat, com parlàvem al principi, dels directors. Álvaro, Clara te mira tu per a que comences tu.
Almodóvar és un dels, entenent-ho com a star system global, un dels 5 directors vius més importants del cinema mundial actual. Les pel·lícules les encerta més o menys, Dolor i Glòria va estar molt encertada, Madres Paral·leles pareix que no. A mi em pareix que hem de deixar de pensar en Pedro Almodóvar com una icona pop, i que hauríem de pensar en ell en un moment, jo crec que molt dolç, després de pel·lícules que han sigut molt molt normaletes. I jo crec que està vivint un moment molt, molt interessant, i jo crec que sí que s'ha desenvolupat com director, que això molts directors europeus no poden dir. Això vol dir que tot el que fa Almodóvar està bé? No. Que tot està superinteressant? No, però jo crec que és una figura de director que té molt de valor, més enllà de qualsevol juí personal que tinguem.
Pues sí, yo creo que la modernidad es un poco como el teu poble, que tú el puedes criticar, pero si algú el critica de fuera, no, no. O sea, chitón, porque la Almodóvar es el director español por excelencia. Aleshores, sí, o sea, a mí no me importa tener una opinión irregular sobre el Almodóvar, pero creo que en general me agrada y lo disfruté mucho y no me recuerdo del nombre del curt este último que va a hacer, que era de Julio Verne. ¿Cómo se decía? Que tenía ferramentes, sí. Estaba súper guay, era sí. Ver...
Qué mal anemos.
Bueno, pues ahí pues eso.
Tilda Swinton, ¿no?
Sí.
Tilda Swinton, pues ahí eso.
Estaba que, muy bien, sí, a mí me va a
A mí me va a hacer, me vas a reencontrar en Almodóvar y ahora de cara a Madespadelas yo creo que Anat ya en una buena predisposición y pues ahí eso, que sí a Pedro Almodóvar.
¿Y vosaltres?
A ver, yo tengo un problema en Pedro Almodóvar y es que no me agrada.
No es un problema, Willy, no te agrada, ya no está.
Ya, claro, pero es un problema, pero a la hora de yo poder...
Tiene un programa de cine.
Tiene un programa de cine directamente, y sí, y yo reconecto porque me pasa, y es que no le agafé el gust. Ya no sé si es una cosa premeditada o una cosa que realmente ya algo en el seu cinema que no me atrapa, pero sí que es verdad que de toda la seva filmografía, la que más me agrade siga a volver, pues a lo mejor digo algo de mí que no es muy positivo. Pero sí que creo que Pedro Almodóvar es una figura tan icónica que pot ser matxa quedat en esa icona en la que jo no connecte tant ja siga per diàlegs, ja siga per colors, ja siga per forma de fer enquadres, però m'he de quedar al marge sempre en aquests tipus de converses per això, perquè a mi me sap fatal que la persona, i torne a per què tret el seu nom, no? La persona que més representa, crec jo, a nivell internacional el cinema espanyol, tu a França o a Alemanya tal, parles de cinema espanyol i Pedro Almodóvar és el primer nom que ve. Evidentment ha estat junyista també i és la persona que ha estat allí representant als Oscar a Espanya. Aleshores, me sap mal, perquè tot i això no connecte. Suposo que passaran altres figures de rellevància també de hollywoodiense en què no connectes.
Amb tots i amb algú.
I de fet és que he tingut experiències molt negatives, la de los amantes pasajeros, esto
sí, bueno, no vale.
Eso es indefendible.
Claro.
Sí, pero es una experiencia muy negativa, o sea, sí. de la proyección tan cabrechat y tan tal que es como que encara li posen més pedres, ¿no? A ese saque que porte de Pedro Almodóvar, vale, entonces me sap mal. Espere que algú que m'estigui escoltant estigui en la meva mateixa situació. Però jo no sentim
jo mateixa. Sé que estic així al teu costat. No, sí, jo penso un poquet igual, però també és cert que és necessari que estiga Pedro Almodóvar per a que puguen estar tots els altres fent altres coses. I sempre ha d'haver algú que obriga camí. I precisament parlaven de com era el cine en el segle XX i al final era un cine molt més ple d'oasis. No era... Ara sabem que tots els anys anem a tindre dos pel·lis d'acció bones, dos drames, dos comèdies, dos documentals. Abans no, abans teníem pues això, Buñuel, Berlanga, Fernando Fernán Gómez, després Almodóvar obrint camí, vull dir, i ara estem consolidats. A mi particularment, doncs em dona més goig que siga Paco Plaza o Carlos Bermúdez els que estiguen portant el nom a nivell internacional. Crec que m'agrada més pensar que Magical Girl està agradant en Kirguistán que tots els francesos vent a Pedro Almodóvar, però vamos, que al final són gustos personals i després La Voz Humana, per exemple, que és
lo penúltim,
a mi m'ha agradat moltíssim, o sea, des del primer plano amb el plàstic eixe difuminant la figura, m'ha pareixer superbonic.
I m'agradaria que no ens oblidarem d'una cosa, que portem una hora parlant de directors i directores i que està molt bé això, però que és que darrere de Pedro Almodóvar n'hi ha uns professionals que és una, evidentment, lo que vaig a dir és una obvietat, però és que estem parlant d'un Alberto Iglesias que si no conduís ell les pel·lícules podria ser que moltes d'elles caigueren, estem parlant de guions o de la fotografia de, no sé, de...
Alcaine,
Gresarove, no sé, esta gent que treballa darrere en el que... també, són fonamentals i que a vegades no tenen el seu lloc, el seu nom posat en les escriptures aquestes que fem de cinema espanyol i que són, són obvis. No sé si què penseu, no sé si el més fàcil també de tindre referències la música, però que també és que n'hi ha un treball molt, molt bo darrere, tant de Pedro Almodóvar com d'aquestes grans produccions de les quals hem parlat.
Ai, jo crec que és una lluita molt complicada perquè inclús... jo, pues, que tinc molta gent coneguda que treballa en el cinema, que estic propera a la producció, és que se m'oblida. Vull dir, és que encara que així en micro ho diga i diga, home, és que clar, la pel·lícula és una qüestió d'equip i, evidentment, un diré de foto, un guionista... Vull dir, és que n'hi ha molt de gent, però en el meu dia a dia no ho pense. Aleshores, no sé quina és la solució, però crec que, com dia abans també, Lluís, és... un tema que és pronte encara, que igual sí que arribem algun dia, però per a mi era super pronte perquè jo, que soc la primera persona que ho defense a tope, se m'oblida.
Però pot ser que siga per el tema de l'artesania o de l'art, no? A vegades les autories artístiques les senyalem a una persona només, no? En aquests casos que hem estat parlant. I si fora un treball més artesà, un treball en el que eres conscient de que el que n'hi ha darrere és un decorat, un vestuari i tal, pot ser que sí que li donarem ese valor que al final té la indústria, que és una indústria, és un col·lectiu de moltíssimes professions.
Les pel·lícules estan tan subratllades en el cinema d'autor que se'ns oblida tot, però mentre ho estem veient igualment. I és només després, des d'un anàlisi més reposat, on estem veient aquests detalls de la direcció d'art, no sé quants, però són pel·lícules que tenen una forma, pues això, tan subratllada que se vol allunyar tot el rato que se'ns oblida. Aquestes qüestions que dius tu, que òbviament que són artesanes i que porten un treball, o sigui, fer una pel·lícula és molt difícil, molt difícil.
Jordi, com anem de temps? Estem... Sí, i sí, o sea, vale, pues vaig a parlar una altra coseta que vull parlar.
Més melons.
Sí, sí, més melons, que a més que me l'has obert tu i ara t'obriràs el micro tu, Jordi, perquè vas a parlar. Torrente. Torrente, 8 apellidos vascos, i este cinema que critiquem des de les élites cinestèsiques i altres élites perquè ens creguem que són millors que la resta per veure d'Estello Bravío, anem a baixar al fango, Lluís. Jo el primer.
Jo estic sempre en el fango.
Tu no estàs molt en el fango, que venies de Libertat, i Libertat no és fango. Libertat és classes guais. Ara vais ara al fango, que és parlar de Torrente 5. No, broma. La 5 no és la anem a comentar. Però vull dir, no, és broma. Però sí parlar d'este tipus de cinema que fa que la gent vagi al cinema. No mos oblidem. La indústria es manté...
I Filmin va obrir aquest meló fa poc quan la va incorporar al catàleg.
I me pare que tenim vos així, crec que molt interessant que tragam aquest debat, encara que siga curtet, i Jordi crec que vol començar el debat. Jordi.
Quan abans havíeu parlat de quin va ser el punt d'inflexió per a que la gent començara a anar al cinema a veure pel·lícules espanyoles, i jo no és conya, crec que va ser Torrente, eh? Crec que va ser Torrente, eh?
Missión en Marbella, eh? Ojo.
No, no, la primera.
La primera,
la primera. Sí. El brazo tonto de la ley.
El brazo tonto de la ley.
Exacte.
No sé si penseu que és així i que penseu també del valor cinematogràfic que pot haver darrere de Torrente.
O sea, per a mi cero.
Cero.
És que no... Ni havia un moment que, bueno, a veure, perquè, clar, la massa... Tio, és que és un Manolo. És que no. O sea, me niego en la meva vida i me niego en el cine a veure un tio asqueroso. Aleshores, per a mi... super anti-Torrente.
Bueno, ahí també crec que sabent qui l'ha feta, vull dir que això també, si ja, Torrente és que, sí. Igual l'haverà fet Haneke, pues claro, ja te la prens d'una altra manera.
M'acaba de donar unes ganes de veure Isa Peli. Torrente feta per Haneke, sí. Sí, no sé Álvaro què pensarà, jo és que estic cada dia en aquestes coses.
Jo crec que hem acabat ficant com a icona del cinema comercial espanyol Torrente i no és això. Zelda 211 era una pel·lícula molt comercial, que és molt bona.
O la Isla Mínima.
O la Isla Mínima, estava apuntant també. O enguany, Les Leyes de la Frontera. No hem de separar cinema comercial de cinema no comercial, però és que dins del cinema comercial hi ha pel·lícules que tenen molt de valor i que estan molt ben fetes i pel·lícules que són un desastre. Igual com en tots, igual com tots els cinemes. La comèdia francesa de l'any és horrible normalment. com la comèdia espanyola de l'any. I tenim un problema en quant a això. No pensem en Torrente. Torrente és una part d'un cinema comercial i d'una indústria que és superrica i superdiversa. Torrent, quin és el valor? Pues que l'hem anat elevant. Òbviament sí que té una taquilla incontestable, però l'hem anat elevant i hem deixat pel camí altres pel·lícules que són molt bones i que varen tindre també una taquilla molt bona.
Vos toca.
A veure, jo crec que Torrente, o Santiago Segura, si en algo és bo és a nivell més com a comunicador, vull dir, no crec que tinga cap valor artístic, jo tampoc, però també pense que de totes les pel·lis s'aprèn i se poden extraure moltíssimes coses. I crec que Santiago Segura precisament el que va entendre és que hi havia una part que automàticament rebutjava anar a veure cine espanyol i que va aconseguir connectar amb ella. I per això va ser un èxit un poquet més que les pel·lis que ja tenen èxit per ser comercials. Però al final, Celda 211 i moltíssimes altres que han tingut èxit, la gent les segueix veient com esa pel·li que nunca va, me atreveré a pisar un cine per a ir a veure. I crec que Santiago Segura sí que va aconseguir... bueno, és que són les pel·lis més taquilleres de la història.
Sí, l'altre dia ho parlava, no? Que jo te dia, és broma, perquè no sé quina pel·li era també de Santiago, segur que m'has dit.
A todo tren destino a Asturias.
I me diu, és la pel·li més taquillera de l'any, i jo, te ho estàs inventant.
I això és dos que ha fet de família, no? De, no sé ni com se diu. Bueno,
sí, però... Leo Harlem. I...
Sí. Sí, senyor que pierda sus hijos, no sabe ni quantos tiene, por favor, és que jo...
Però també
a mi,
me flipa perquè no se fan pel·lis així a tots els anys vàries i la de Santiago Segura, que és els mateixos actors, el mateix pòster, sempre són totes iguals, i ell, o sea, la gent sap que les fa ell.
Jo és que a lo millor quan es va estrenar a Torrente vosaltres éreu xiquets, no vareu anar a veure-la quan se va estrenar, no ho sé, però jo recordo de veritat que va ser un fenomen, però que te cagues, a nivell de taquilla, i a més que se van donar moltes discussions jo no vull anar a veure aquesta pel·lícula, o si l'havies anat a veure, de dir, este tio, o sea, és que me dona asco, no? Perquè és que te dona asco la pel·lícula i te dona asco el personatge, no? Hi havia molta discussió, recordo jo, bueno, entre els meus cercles que són pretendidament intel·lectuals, un poquet encara que siga, i tenia sempre ahí, hòstia, unes baralles de l'hòstia, entre penya que, pues, que era una merda i que no, ni, que no, que ni de conya, i després penya que deia, però bueno, és el primer que s'atreveix a fer coses d'estes, és el retracte de l'Espanya de veritat, tal, no sé quantos.
O sea, que passaria amb Porky's en Estats Units, sí, amb American Pie, o va passar amb el cinema de terror francès, que era més bèstia, que també se parlava de jo no vull veure com violen a una dona i li ragen, i no sé quantos, que era ese cinema gore francès que era molt més bèstia. Les pel·lícules sempre provoquen debats, sempre provoquen preguntes, no? I el valor d'una pel·lícula és les preguntes que suggerís, però és moltes altres coses. I clar que Torrente provoca converses. Però el valor cinematogràfic de Torrente, si només és que suggereix debats... doncs és molt limitat.
Sí, no, és una merda de pel·lícula, vull dir, pues la mires que no mires. Però des de les Ozorades fins a Torrente, crec que n'hi ha un pàramo de taquilla espanyola que
estàvem parlant al principi, no? D'aquestes dècades en què el cinema espanyol no avançava fins que, mira, Torrente pot ser que siga aquest punt, encara que siga parlant de taquilla. Jo, per a tan caro, sí que crec que la intenció de Santiago Segura no la coneixem, però n'hi hauria que diferenciar entre aquest intent de fer la seva primera pel·lícula, El brazo tonto de la ley, i en lo que es convertís Torrente, que és ja siga per el azote que li hem donat nosaltres des de la societat, de la televisió o des de on siga, per aconseguir fer fins a 5 pel·lícules, que ese producte primer Torrente que pot funcionar més o menys, agradar-te més o menys, però n'hi ha un estil diferent, n'hi ha un humor un poquet més casposo, però millor també intent diferent. Clar, ja ho sé que m'estàs mirant amb molt d'odio, però puc entendre aquesta pel·lícula com a un element individual i que no me molesta. Sí que el que no estic d'acord és en alabar una saga que es convertís en traure a gent sense cobrar per a que només faci que la gent vagi a veure-la, perquè va no sé quines persones que jo ni conec moltes vegades que apareixen per ahí i se suposa que és algú famós perquè té un paper de 18 segons. Però bueno, ahí queda només el debat, perquè ja se va obrir en aquest moment quan Filmin va apostar per posar la saga a la plataforma. Alguns es va decebre, altres es va agradar, i jo ja no me vaig a mullar més, que ja està bé per avui. No sé si vos queda alguna cosa més que...
Tenim més melons, jo ja no sé.
Per què no verde, si la fruteria
funciona,
Berlán,
sí, sí.
Quan acabe l'any Berlanga ja parlem de Berlanga, val?
Bueno...
Sí, clar, ahí és a lo que anem. El cinema espanyol que tractaven avui era els últims anys, perquè si mos posàvem a parlar del cine espanyol del bueno, saps? Ja ens quedava un programa molt llarg, però convidats esteu per a un cinema espanyol dels 50 als 70, que és los buenos años. No sé si abans de finalitzar tenim així, com sempre, la cançó final, la que nosaltres...
Jo puc obrir un meló.
Uno chiquito, uno guiri d'estos de hotel.
Ah, si ho obris el meló perquè encara mos queda un poc
de papel. Uno de hotel, d'estos chicos.
Sabeu que és un dels melons que m'agraden a mi, els actors espanyols i les actrius espanyoles.
I
la veu,
i l'adicció.
I no seria millor veure les pel·lícules espanyoles doblades per actors de doblatge?
Con totes les pel·lícules, clar que sí.
A mi m'encantaria.
Sí, sí, sí.
Amb els dobladors de Dragon Ball.
Però estic segur que l'addicció és un problema de tots els cinemes nacionals, no? És possible, no sé. Jo veig algunes pel·lícules en anglès que mira que tinc l'oïdo afinat en anglès i també és flipant, no?
I per què parlen tots aixina? Susurrant.
Són boníssims, t'ho dic de veritat, que els actors i les actrius de l'estat són boníssims.
Discrepe, vehementemente.
Ja, és que, ojo, en el melón, que se van anem a acabar tirant al cap, perquè així Álvaro i jo som a tope en actrius espanyoles i en actors espanyols,
A veure si al final acaben rebent els tècnics de so, que no aconsegueixen que s'escolte bé el fons musical i els diàlegs.
Pues, per exemple, en la sèrie esta que fem en A punt de botifarra...
I
Miquel Gil, hi podríem parlar molt dels tècnics de so.
Com Vigau parlem d'equalitzar, perquè per a mi també és un tema, que és la persona que veu la tele en el mando, pujant quan parlen, baixant quan posen la música, pujant quan parlen, i la meva companya pis
me odia. Sí, i és un poc desesperant. Sí, quan la música tope, quan no, després no t'enteres. Sí, és un meló que no anem a obrir, Jordi, perquè ja no n'hi ha temps.
Gràcies.
Però sí que és veritat que sempre diu Jordi, gràcies, que se li agrada res.
No tot el món pot tindre la teua
veu, Jordi.
És que és veritat, és que Jordi parla molt bé.
Jordi és de boys.
I això que me falten quatre pinyos.
No se nota res.
No se te nota.
Que eres d'Extremadura?
Sí.
Bé, doncs tornem a la cançó final per a finalitzar el programa d'avui. Abans d'entrar en ella... dir que estem encantats de que hagueu vingut, perquè ha sigut superinteressant, i que si no fora pel temps, pues així la fruteria encara quedarien moltíssims melons per obrir. De fet, ens ha quedat dir quines són les nostres pel·lis que hem marcat com preferides espanyoles.
Rec és la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol.
Absolutament. Absolutament.
Jo m'havia apuntat Madrid 1987.
Esa frase no va ser la última del programa.
Jo m'havia apuntat Madrid 1987, que no volia treure-la perquè estem parlant de perifèria, i al final anem a Madrid 1987. Una pel·lícula superxiconiu, ahí en un bany, i a més a vegades que te creava uns sentiments que no sabies si estaves... podies disfrutar veient això que te provocava, però és que, Lluís, és que la vam veure i la vam disfrutar tant que digue, la de mencionar en Caca
la vam veure en Donostia, o sea que això és prou perifèric.
I la va editar Anagrama amb el guió de Trueba, la va editar com a llibre.
Ah, sí?
Era el DVD i el guió, com si fos un llibre de Trueba més.
O sea, m'ha parecido una masterclass fascinant i la veritat que la recordo molt de gust i que me l'ha tornat a veure, crec que una vegada més mínim, i que me va agradar moltíssim. Però ja te dic, era una situació un poquet desagradable o incòmoda. Que...
No, és que és una pel·li molt de senyors tirant-li els trastos a la
no sé
generació Z.
Si vist en The Wines, pues encara podré defensar-la igual, però bueno, ahí queda. I rec, evidentment, així són molt de rec. Portem una coda de programa, un epileg ja prou llarg. Sí. Així que anem a la cançó final, que l'heu elegit i que no volem que sone fins a que no mos acomiadem, perquè des del principi això és una meravella i no pot estar sonant baix de nosaltres perquè és una meravella. Amanece que no és poco, la millor pel·lícula de la història del cinema després de Rec, i la millor cançó de la història perquè heu elegit el corazón d'esta pel·li.
A veure, ahir tinc que passar un poc la pilota d'Àlvaro perquè estan decidint entre moltes meravelloses i jo no sabia què fer i està en una reunió superavorrida de pressupostos i li he dit, mira, Álvaro, no ho sé. Aixina que elegis tu en esta llista.
Pues perquè és una cançó increïble i perquè Amanece que no és poco, que és una masterclass de pel·lícula, va dir com puc fer un moment musical que siga igual de graciós que tota la resta de pel·lícula i que siga un pic. Pues eso, a mí que no me agradan els musicals, esta canción es estupenda.
No
y no voy a acomiadarme.
Se ha trencat el podcast.
Perdón. Y no voy a acomiadarme sense donar-vos les gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per vindre, de veritat, que és un plaer i que tot el món a escoltar l'última fila, que ho fan molt bé, Álvaro i Clara. De veritat que agraït de que vos tinguem així en este programa i que esperem que continuem el contacte per a compartir. Farem un crossover per a compartir
Miami. Més
experiències.
Però torneu, dona igual el tema. Si parlem de cine francès o de...
Que estiguen sempre, no?
Claro.
El sinestèsia de la temporada que ve va ser els 4.
D'ací dues setmanes.
Directament.
Torneu d'ací dues setmanes.
Moltes gràcies per estar així i ens escoltem en dues setmanetes.
Gràcies, que tingueu dues setmanes plenes de bon cinema i bones sèries. Adeu.
En el cuerpo humano hay algo que es sensacional. Pues día y noche trabaja sin parar. Pocas horas negra se volviera, pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir, everybody. Dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas, pues si algún día poco a poco deja de latir, prepárate que te vas a morir. Alguna vital, el callado aórtico, se encuentra ventricular, válvula tricúspide, aurícula derecha, aorta descendente, arteria supraviquerna.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.